Camins. 40 grados a la sombra. 40 grados a la sombra. 40 grados a la sombra. 40 grados a la sombra.
Però, a veure, què és això? O sigui, no és aire el que corre pel carrer, és foc. Per tant, com vull tenir una mirada optimisme i optimista i no tinc, Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Em podries dir, si us plau, si ets tan amable amb la teva candidesa habitual, dir què té de bo aquest temps saharià que t'abraça els poros i el trasbalsa la ment?
Tu m'has dit que digui què s'ha de fer. Jo et diré.
No, que s'ha de fer no. Què té de bo?
Per combatre la calor.
Ah, vale.
Beure molta aigua.
Vinga.
Evitar dutxar-se amb aigua freda, encara que sigui millor tèbia.
Ah, doncs tries, pren nota.
Pren nota. Utilitzar roba lleugera.
Arroba Camins Estel, lleugera?
Sí.
Vale.
Utilitzar barret,
ah,
sempre que es pugui. A dins dels estudis, no, al clar.
Vale.
I utilitzar roba...
Clara, clareta.
Clara.
Colors clars, que no
sí.
agafin el calor.
Correctament.
Doncs ràdio de servei, informació de servei, gràcies Maria José Mendoza, o intentarem... Vinga,
a tu sempre, fins després.
Vinga, refresca'ns amb la sintonia. Bona vesprada, per dir alguna cosa. Bona vesprada sahariana d'aquest dilluns 13 de juny del 2022.
Dia 1 després de...
Mossèn Josep Maria Riba, director del Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de l'Art Sacret, amb qui vàrem comentar el paper determinant de l'enyorat bisbe Francesc Pardo amb la promoció del seu secretariat i especialment de fer realitat Catalunya Sacra. Molta inquietud per la cultura divendres en aquest programa. Dia 1 també, tras el terratrèmol, Jordi Cerdà i Guillem Pursals, arigato, amb els qui vàrem repassar l'actualitat en el nostre format Totum Revolutum. Sempre molt acabar la setmana amb tertúlies com els bohemis. Però, ho sento, Pol Marçà, ja és dilluns. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. En aquest inici de setmana ens estem aquí i ara el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, els continguts.
Avui, per començar els camins...
Hem quedat amb Santi Torres, que ja està aquí, per cert, assegut en aquest estudi, director adjunt de Cristianisme i Justícia, perquè divendres passat es va celebrar un acte pels 40 anys de la entitat. Ens donarà detalls i li preguntarem per la seva història, el seu moment i per reptes als quals s'enfronten.
Continuarem amb...
Nova edició de Pachamama, a la secció on amb Maria Marcet parlem i fem presents diferents aspectes de la cura de la Mare Terra. Cal cuidar el planeta i nosaltres us ajudem.
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya, perquè avui tindrem l'espai on coneixem més sobre la seva tasca social tan i tan important. El nostre espai, la veu de Càritas, ens portarà, per tant, fins al final del programa, ja ho sabeu, ben acompanyats per un retornat, Ignasi Miranda, un dels podcasts que teniu disponibles a les nostres plataformes, per cert.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
A banda de les que ja ens ha donat Maria José amb tantíssima afinadura, teniu algun remei infal·lible contra la calor? No té res a veure amb els continguts del programa, però clar, és que ho condiciona tot. 43 graus a l'ombra, a l'ombra. Teniu algun remei infal·lible contra la calor? Doncs vinga, va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara mateix i fins les 9, la Macedònia mecànica serà imparable amb la Paula, amb Pau, amb Mary Jo, amb l'Ignasi. Sigueu benvinguts, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Santi Torres, bona vesprada.
Bona vesprada, bona tarda.
Gràcies per venir-nos. Tu ets de calor o de fred? A veure, ja, per ambientar-nos.
Si m'estimo més el calor o el fred, m'estimo més el fred.
Molt bé, molt bé. Això és el que passa, ho contesta tothom quan arriben aquestes onades saharianes. Després, tal vegada, en ple hivern, la gent diu, no, una mica de caloret també ens vindria bé. Bueno, ara ja et coneixem una mica més, aquesta vessant calor o fred, que sempre m'interessa molt. Per començar, va, una pregunta més centrada en el tema que ens interessa, fineta, fineta. Quina és la justícia que proposa el cristianisme?
Quina és la justícia que proposa el cristianisme? Pues és la justícia de l'Evangeli. Uh-huh. La justícia de Jesús és el compromís amb els més pobres, els exclosos. Aquesta és la justícia. És a dir, és una mirada sempre des dels que estan més avall de la societat, no?
Cristianisme i Justícia és un centre d'estudis de la Fundació Lluís Espinal i va ser creat a Barcelona l'any 1981. Agrupa un equip de voluntariat intel·lectual que té per objectiu promoure la reflexió social i teològica per contribuir a la transformació de les estructures socials i eclesials. Déu-n'hi-do, és ambiciós el tema. Forma part de la xarxa de centres Fe, Cultura, Justícia d'Espanya i dels centres socials europeus de la Companyia de Jesús. Ara han fet 40 anys i és bon moment per fer un repàs a la seva trajectòria i també del que els espera en el futur o de com veuen ells el futur. Per això ens acompanya avui Santi Torres, ell és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Teologia també ha estudiat per l'Institut de Teologia Fonamental i Màster en Teoria Política per la Universitat Pompeu Fabra. Déu-n'hi-do, Santi, aquí has estat... has estudiat molt, eh? Molt bé. És president del patronat de Fundació Migra Studium, també, i a més és director adjunt del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. No sé què et sembla, Santi, la petita presentació que he fet, si vols matisar o afegir alguna cosa, però creus que està afinada?
Has dit moltes, moltes coses.
Sí.
Sí, sí, és que tenim... un currículum que semblava... que sap què he dit tot junt.
El currículum de Santi i de la naturalesa de Cristianisme i Justícia.
Una de les coses que no has dit és que m'agrada... Soc pagès, així, a estones lliures. És a dir, la meva afició és el camp, la terra, el contacte amb la terra.
Doncs
m'agrada
molt.
El que passa és que soc una mica exiliat a la ciutat, però bueno...
Estàs exiliat a la ciutat, doncs deus patir aquí, perquè si la teva el cor està al camp, aquí poca cosa.
Bueno, però el compromís és aquí,
vale,
però...
Clar, aquí. Per qüestions de compromís, podríem dir. Molt bé. Com va ser l'acte de divendres per commemorar aquests 40 anys de Cristianisme i Justícia?
Doncs va ser un acte senzill, va ser un acte que sobretot el van plantejar de cara a l'equip, no va ser un acte obert,
sí.
I sobretot en clau de reflexió, celebració, reflexió.
Vale.
Celebració dels 40 anys.
Que és la vostra naturalesa, també, reflexionar molt.
No? Exacte, i com que no hi ha reunió de Cristianisme i Justícia en la qual no hi ha reflexió, doncs també vam convidar a quatre persones, vam fer una taula, jo crec molt, molt interessant, amb quatre persones que ens ajudessin des de fora, amigues, però des de fora,
sí,
a pensar quins són els reptes que teníem o que podem tenir cara al futur. És a dir, que ens diguessin què hem de fer de Cristianisme i Justícia cara al futur.
De seguida passarem a aquesta part, que també és molt interessant, la de veure com enfoqueu els reptes que tenim per endavant tothom com a societat, com a cristians també, com vosaltres, com a fundació. Però el vostre objectiu és contribuir... això com a base, a la transformació d'aquelles realitats generades i generadores d'injustícies per avançar cap a un... Això ho he tret de la web, però és un dels vostres objectius. Voleu avançar cap a un món més humà i més just i una església més al servei dels pobres en col·laboració amb altres persones, entitats i amb objectius semblants. 40 anys després d'aquest objectiu, de marcar-vos aquest objectiu, creus que ho ha aconseguit, Santi?
Doncs no, perquè això més que un objectiu és un horitzó, i de fet és la manera de dir-ho perquè ho entengui tothom,
sí,
que és el regne de Déu, és a dir, és anar caminant cap a aquest regne de Déu, que sempre és un horitzó que no es va aconseguir mai, no? Però en el qual estem caminant, i en aquest camí també doncs, anem transformant petites coses.
Perquè
no?
Tu portes molts anys, em deies abans fora de micro que des del 2004.
Des del 2004, sí,
per tant, tota una vida podríem dir allà...
Sí, sí, a més, per coneixia també el centre abans d'entrar-hi a treballar, jo vaig conèixer els quaderns de Cristianisme, les publicacions, les rebia a casa ja abans. Sí, sí.
Per repassar una mica la vostra trajectòria, aquí als periodistes ens agraden molt aquestes preguntes, eh? Sí, sí. Però potser és complicada de respondre. Quin diries que és el vostre moment culminant, aquell moment que us va fer sentir realitzats com a entitat?
Jo crec que és una suma de moments. Lògicament, les entitats tenen... És una entitat, diguem-ne, tranquil·la, de reflexió, tot i que en els últims anys ens ha obligat a respondre, a reaccionar més ràpidament a les coses, no? Però normalment és una entitat de reflexió, però sí que ha tingut com moments així importants. Jo crec que un moment important va ser el llançament dels quaderns, que és la gran primera difusió que fem. Penseu que en distribuïm gairebé uns 30.000, més de 35.000 a tot el món, de quaderns tant de...
A tot el món, eh?
A tot el món, sí, sí, són 117 països. A l'última memòria vam fer el recompte d'això. És sobretot, lògicament, Espanya, perquè publiquem en català, castellà i anglès, Amèrica Llatina, però també a països, curiosament, com la Índia, doncs, arribem bastant a través dels quaderns, sobretot en la traducció anglesa.
Per aquells que ens estiguin escoltant que no coneixen aquesta naturalesa dels quaderns, es pot refrescar una mica en què consisteixen, en quins continguts...
Doncs és un format molt... Ara ja anem pel 229, per tant, ja són
uns quants. Sí, sí, sí.
És un format d'unes 32 pàgines, que en aquell moment era un format breu, ara ja és un format massa
llarg. És un format dens, ja.
És un format dens, però que en principi volia divulgar la teologia, divulgar el pensament social a través de 32 pàgines, que són les pàgines que tenen aquestes...
Com una mica de catequesi, podríem dir?
Jo crec que més aviat una explicar amb paraules al màxim d'entenedores, a la millor realitats teològiques o anàlisi de la realitat social, que a vegades és complex. És a dir, treure una mica la reflexió de les universitats i fer-la més popular, no? Fer-la més popular, perquè ajudi les comunitats, perquè ajudi la gent de les parròquies, perquè ajudi a totes les persones cristianes que estan buscant una paraula, no? que els ajudin en aquest món tan complex.
Home,
que
tenim. Jo crec que aquestes xifres que has donat, el número 229 arribant a tants països internacionalment, doncs són dades que ens indiquen que realment és una aportació vàlida, potent i que suscita interès, també.
Doncs la veritat és que sí.
Sí.
I ara també hem anat incorporant, jo crec, quan parlaves de moments culminants, jo crec que un moment culminant va ser els últims anys anar incorporant també nous formats. Lògicament el paper...
El paper tenia un sentit fa uns anys i ara s'ha de completar, no?
S'ha de completar amb la part... Tenim un blog en el qual publiquem també diàriament un article.
Sí.
Tenim també un canal de YouTube en el qual alguns dels actes que fem o oferim, entrevistes, etc., també les fem a través del canal de YouTube. Crec que em sembla bé que l'any passat vam tenir unes 100.000 visualitzacions, per tant, amb molta... És a dir, intentem anar adaptant-nos també a través de les xarxes, etc., per arribar al màxim de públics possibles, perquè som conscients del que comentaves, no? Doncs que el paper, fins i tot 32 pàgines, avui en dia són moltes pàgines per molta gent. No?
Efectivament, però està molt bé aquesta mirada que sempre intenta actualitzar-se per estar al dia i per arribar a quanta més gent millor, perquè totes aquestes eines, les xarxes socials, realment el que ens permeten és arribar a més gent, no? I si es fa amb aquest esperit i amb aquesta idea, és una bona manera d'utilitzar-les. No sempre són tan bones les maneres, ja ho saps. També ens agrada aquí al Camins la mirada autocrítica. Nosaltres la tenim constantment cap a aquest programa. No ens passem, perquè de vegades ens aniríem deprimits cap a casa i no arribem a aquest punt. Però sí que ens agrada ser autocrítics. Què creieu que podeu millorar, Santi?
Que podem millorar moltes, sí. I moltes coses. Per mi el perill, diguem-ne, que tenim precisament relacionat amb l'anterior és que el voler arribar... Volguer fer les coses molt ràpidament, som un centre d'estudis, oblidem allò que és més important de tot. I el més important de tot és la reflexió. És a dir, podem tenir uns bons canals de YouTube, però què és el que hem de comunicar? I això és el que realment pertoca doncs, a l'equip que tenim. Tenim tres àrees, l'àrea social, l'àrea d'espiritualitat, l'àrea teològica, 120 persones, voluntariat intel·lectual, que estan treballant d'alguna manera oferint el seu temps lliure per a Cristianisme i Justícia, però això s'ha d'articular, és a dir, hem de crear espais per fer una bona reflexió. I això és el que és el gran repte, quan avui és tota la immediatesa, quan tot és això, el gran repte és continuar oferint una reflexió teològica, social i espiritual de qualitat.
Doncs em sembla una reflexió sobre la reflexió molt interessant, perquè al final, saps què passa? Que tenim, i potser la tenim tothom, aquesta pressió que existeix avui en dia per publicar, perquè constantment hi ha una activitat, de vegades ens separa de la qualitat, no? Jo crec que és interessant parar-nos, i més en una entitat com la vostra, no? que teniu aquest temps, no? per prendre-us les coses amb una certa... calma i reflexió.
Tot i això, la pressió de la immediatesa la vivim. Segurament no com vosaltres, no? Que sou una ràdio, que sou periodistes.
Segur que no. Esperem que no, com a mínim.
Però sí que és una d'això d'immediatesa, de tenir una paraula sempre per totes les coses que estan succeint, no deixar reposar les coses, no fer silenci. I això, a vegades, és una tensió i és una cosa a millorar. Ens podem perdre, diguem-ne, per aquí.
Però, bueno, està molt bé que ho tingueu al cap i és una bona reflexió també autocrítica. Un dels vostres objectius, a Cristianisme i Justícia, Santi, és el de visibilitzar conflictes oblidats. M'ha agradat aquest punt. S'està oblidant el conflicte d'Ucraïna, per exemple?
El conflicte d'Ucraïna, com que el tenim bastant a prop i els refugiats els tenim molt a tocar, també,
sí.
És possible, i ens afecta en la nostra vida de cada dia, perquè ens afecta en el preu dels carburants. Aquest conflicte segurament no l'oblidarem tant, però sí que en el que vam parlar, en aquests conflictes oblidats, que va ser un petit projecte que vam fer l'any passat, vam tractar de quatre conflictes que precisament estan allà, però que ningú el recorda, no? Tot el tema de Birmània, Myanmar, el tema del Sàhara, que sí que ara que s'ha posat una mica més de moda arrel del canvi de posicionament del govern espanyol.
Sí.
Però al món existeixen molts conflictes, a Àfrica, que estan invisibilitzats. I com que abans dèiem que la nostra vocació, d'alguna manera, és arribar en aquelles situacions més oblidades o en aquelles situacions últimes, doncs el que intentem és també visibilitzar a vegades aquestes realitats menys mediàtiques, no? És possible que el conflicte d'Ucraïna s'oblidi, però costarà una mica més per les repercussions que tenim en, la nostra vida.
És que jo crec que dos consideracions respecte a la teva resposta, si em permets. La primera, que jo crec que ens estem centrant més en el que ens toca a nosaltres que en el conflicte en si, en el que estan patint les persones que estan allà o que han hagut de sortir d'allà. I dos, sort que hi ha entitats com vosaltres que intenten no oblidar certs conflictes. Tu s'has esmentat aquests quatre. Segurament podrien trobar molts més arreu del món. Però sort que succeeix, que hi ha entitats com vosaltres que com a mínim ens refresca la memòria, perquè els que vivim al primer món amb una certa tranquil·litat de vida, doncs ens hi costa de vegades tenir-los present. Jo crec que 40 anys, si em permets també, és arribar una mica a la maduresa, o sigui, més no a la majoria d'edat d'una entitat. Uh-huh. Tinc jo la sensació. En tot el que heu après aquests anys, com us plantegeu les vostres aportacions i la vostra feina del futur, Santi?
Doncs el nostre gran repte, podríem dir ara, és el relleu. Tenim la generació dels que va començar el centre fa 40 anys, encara és una generació que viu. Tenim ara de 80, 85 anys. Uns com Ignacio González Faust, Xavier Alegre, Oriol Tunyí, uns grans teòlegs que són bastant irrepetibles, no? El gran repte és com fer el relleu. Gràcies a Déu tenim, doncs, també intentem ser una mica pol d'atracció de teòlegs i sobretot teòlogues d'altres llocs d'Espanya que ens ajudin o que vagin en la mateixa línia. Però aquesta vessant, així com la reflexió social, doncs, és més fàcil en el sentit de que hi ha més gent disposada a fer aquesta visió teològica que lliga la fe i la justícia.
Ja es casetja una mica.
Ja costa una miqueta, perquè doncs, bueno, els teòlegs a vegades viuen també en el seu castell d'Ivori, una mica desconnectats de la realitat. Llavors, trobar teologies que siguin arrelades en la realitat, que donguin resposta a les situacions que viu el nostre món, doncs ja no se'n troba tant. Llavors, és com despertem vocacions, també, d'una teologia molt més lligada a això, a la realitat, a el que està passant, no? Lligada que interpreti, doncs, el que ha passat en aquesta pandèmia, que interpreti les situacions de desigualtat. Què diria, diguem, Jesús, no? La teologia, doncs, sobre els desnonaments, no? Què diria Jesús i la teologia sobre el que està passant en determinades situacions.
Per tant, un dels reptes és aquest relleu generacional.
Relleu generacional.
És interessant. La vostra mirada cap a la societat en general, què podeu aportar? Què voleu aportar en el futur?
Doncs sempre hem sigut una mica de pont. Intentem ser una mica de pont entre una església pues, que a vegades, no, té dificultats també de comunicar amb el món tot el bé que fa, però a vegades també com anar traient recels, no, a una societat cada vegada menys, també hem de dir-ho. Jo crec que quan va sortir fa 40 anys Cristianisme i Justícia, els recels a vegades eren més clars cap al cristianisme i això. I en canvi, doncs, intentar fer de pont entre aquestes dues realitats. Nosaltres tenim molta relació amb els moviments socials, per exemple, hem tingut bastanta relació, doncs, com veure aquells punts comuns, no? Aquell llenguatge comú que hi ha entre l'Església i, per exemple, el que aspiren, doncs, els moviments socials.
Sí, que de vegades sembla que estigui molt allunyat i tal vegades no està tant, eh?
No.
De vegades és més conceptual o espiritual, però la idea és igual.
Afortunadament, notem un interès cada vegada més gran, tant per l'espiritualitat com per la teologia, fins i tot d'àmbits allunyats de l'Església. Llavors, jo crec que és bo allà també estar-hi, no? Estar sempre en altres fòrums que no són els fòrums sempre dels nostres, diguem.
I tant, està molt bé això, realment, i això també. Mira, justament em fas una assistència al peu, m'agrada molt quan passa això, perquè estem vivint aquest moment, aquest camí sinodal que ha proposat el Papa, que ha arribat a cada diòcesi, en què la qüestió és escoltar totes les veus. La idea és aquesta, no? Escoltar totes les veus, tant de l'Església com no de l'Església, escoltar-nos, dialogar, trobar punts en comú, estendre ponts, totes aquestes coses. Teniu una mirada també cap a l'Església, cap al moment de l'Església?
Jo crec que sí, és a dir, que també aquesta mirada cap a dins, jo crec que pensava fins i tot, de fer la lliçó inaugural del curs que ve, anirà sobre sinodalitat, però en relació a aquelles persones que han pogut sentir-se excloses en algun moment determinat per la mateixa Església. És a dir, hi ha col·lectius de cristians i cristianes, doncs, que per la seva orientació sexual, per la seva situació, doncs, estan una mica fora, doncs, què diu la sinodalitat per a aquestes persones, també, no?
Sí, que no és tan fàcil trobar aquest encaix de vegades.
No costa, a vegades costa
més... Existeix, eh?
Sembla més fàcil fer la sinodalitat entre els que ja estem convençuts, els que ja tenim una mena d'estatus o així, però hi ha aquells col·lectius que d'alguna manera dins de l'Església també durant molts anys s'han vist marginats.
Sí, que jo crec que existeix aquest lloc per tothom a l'Església. Tothom, l'Església té una paraula per tothom que la vulgui escoltar. La qüestió és que de vegades costa entrar en aquest espai o trobar-lo exactament. I ja per anar acabant, Santi, si et sembla, ja sé que podríem parlar a tope, perquè sou realment infinits en cristianisme i justícia. Però per a les persones que ens escoltin, tu has parlat de 120 persones voluntàries que us ajuden i que vulguin interessar-se per les vostres activitats o per participar amb vosaltres o que sentin que tenen una formació i inquietuds que us poden ajudar en alguna cosa, com ho poden fer?
Doncs a través de la web de Cristianisme i Justícia, però també a Roger de Llúria 13, allà també ens trobaran.
Ah, poden anar, allà.
Poden anar i poden interessar-se, els hi ensenyarem i els hi direm també maneres de col·laborar. De fet, de tant en tant ens arriben persones pues, que estan estudiant, estan fent doctorats o estan i que diuen vull incorporar-me a l'equip de Cristianisme i Justícia i nosaltres encantadíssims de poder comptar amb veus plurals també i veus diferents.
Doncs queda dit, també podeu comptar amb nosaltres sempre que ho desitgeu per donar difusió a les vostres activitats o el que vulgueu, ja ho sabeu, sou amics d'aquesta casa i nosaltres encantats. Santi Torres és director adjunt del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, que ara ha fet 40 anys, que ho estan commemorant, que estan mirant cap al futur també i avui una mica ens ha exposat la seva realitat i la seva mirada futura aquí al camí. Santi, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, nosaltres que respirem uns segons i Maria Marcet en aquest estudi.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Rafa Sanahuja.
Quin nombre d'aquests 199 creus que presenta una relació positiva entre la ramaderia intensiva i el despoblament? 170 o 148?
Camins.
170 o 148?
170 bueno. O 148.
Ah, són tres xifres. 100, sí. 70 o
per
148.
Per ordre, 70, 100 o 148, sí.
70, 100 o 148. A veure, però la pregunta, perdona, perquè em costa assimilar-la.
Ràdio Estel.
170 o 148? Doncs jo diria... 70.
Ui, doncs no. 148. 148.
Vale, Paula. Molt bé, moltes gràcies.
Expliquem històries. Pachamama.
Gairebé un minut i arribarem a 9:15 de la vesprada d'aquest dilluns 13 de juny. Moment de retrobar-nos en antena amb la nostra mestressa de l'ecologia i de la mirada global cap al món. Allà feia dies que no ens veiem, sí, eh? Maria Marcet, bona vesprada.
Bona vesprada. Bona
com
vesprada.
Estàs?
Bé, molt bé.
Com
bé.
Portes aquest canvi climàtic horrorós que ens està matxacant?
Això fatal, eh?
Amb 43 graus.
Fatal, de... fatal. Fatal, ja he vist que hi ha aquí un cartellet que diu que cada cop que pugem un grau de temperatura es puja un 7% el consum d'energia.
Sí?
Pues intentant no sobrepassar aquest llindar, estic jo.
Això serà cosa de Xavi Aguilar, que té un esperit molt, molt ecologista.
M'ha agradat.
I molt de cartellets, també. Escolta una cosa. Ai, perdó. Tu ets més de fred o de calor? Què t'agrada més?
Pues l'intermig, però ara amb el canvi climàtic els intermitjos desapareixen, així que he d'escollir.
No em val, és resposta... Ja, pensa tu, ja
m'ho diràs. Fred, llavors, vinga.
Escolta, vinga, anem per feina. Quin tema ens ens proposes avui? De què vols parlar?
Doncs avui parlaré de les defensores, els defensors de la Terra, perquè sí, és una qüestió que he mencionat en algun programa.
Vinga.
I arran d'estar parlant amb un amic que feia activisme amb mi i ara està a Xile vivint,
home,
doncs dic, mira, i també em va arribar un nom, no?, d'una persona que van assassinar l'any 2013 a Xile, i he lligat diverses coses i et vinc, anem a parlar de les defensores de la Terra.
Defensores de la Terra.
Sí.
Excepte, doncs ens pots explicar una mica què són?
Sí,
aquests el nom ja ens diu molta cosa,
sí,
però doncs surt una mica d'història, si pots.
Sí, sí, sí. A veure, les defensores, els defensors de la Terra, al final és, jo ho vaig conèixer com a activista participant de l'ecologisme, perquè és, diguéssim, la primera línia de la que es parla, no? És a dir, que sí, hi ha persones que resisteixen als projectes d'extractivisme, que resisteixen a la construcció de grans infraestructures, megainfraestructures,
ja ens vas parlar,
preses. Sí, exactament.
Cop, sí.
Vaig fer menció a aquest paper dels defensors de la Terra.
Els que diguem-ne, apareixen allà in situ on s'està produint el conflicte una mica.
Sí, els que diguéssim que es troben amb la situació d'arrel de tot el conflicte ambiental, que és l'extracció de recursos bàsics.
Vale.
Doncs sigui energia, ocupació de terres o extracció, o problemes per l'aigua, no?
Sí.
Llavors, el seu paper dins del moviment ecologista, com ho he dit, ja ho vaig comentar en altres programes, és molt important perquè defensen al final els ecosistemes des del punt de vista de no intervenir-los més enllà del que permet, no?, el propi equilibri ecosistèmic.
Uh-huh.
I són els protectors i els defensors de l'Amazones, són els que estan frenant, diguéssim, els grans projectes i en altres llocs del món també, però sobretot són molt coneguts a Llatinoamèrica i, de fet, aquí, a Catalunya...
Sí, tenim també defensors de la Terra aquí.
És molt possible que sí, però l'anècdota que anava a dir és que el 2018 es va crear a Catalunya la xarxa Teixint Resistències per les Defensores d'Amèrica Llatina, que justament és una xarxa que el que buscava era lligar una miqueta l'activisme d'aquí ecologista amb totes les persones de Llatinoamèrica que estan defensant la Terra.
Fer una germanor, podríem dir, un suport en la distància,
sí,
a la seva tasca.
Sí, i fer una declaració que diguéssim, ratificada pel Parlament de Catalunya, que tingués una repercussió institucional major, no?
Molt bé.
I això es va fer el 2018, no fa tant,
no,
però deixa veure que al final es parla de defensores de la Terra com a tal i és una figura que protegir dins del que és l'àmbit dels drets humans, no?
Uh-huh.
O sigui, i és molt important des d'aquest punt de vista. Jo justament vaig arribar a tota aquesta idea d'aquesta secció perquè,
sí,
estava mirant un programa que em van passar que es diu Lugares que hablen, que és un programa que fan a Xile des de l'any 2013 i és un programa de televisió que s'emet al Canal 13 i mostra diferents llocs generalment poc coneguts amb les seves costums locals.
Molt bé.
I és molt interessant perquè passen per moltes d'aquestes comunitats en les quals hi ha molts defensors de la Terra o en les quals han nascut molts defensors defensores de la Terra, que no és el mateix viure d'una manera, diguéssim, més ancestral que ser defensor de la Terra. Pots viure de manera ancestral i no estar a la primera línia d'una meva construcció, però sí que resulta que molts cops són aquestes persones que viuen d'aquesta manera
les que
pateixen,
fan el pas, no?
Exactament.
De convertir-se en defensors de la Terra perquè principalment són el seu poble i la seva cultura la que pateix totes aquestes problemàtiques que tu ens esmentaves.
Exactament. Uh-huh. Llavors, en aquest programa, en la cinquena temporada, jo vaig veure un capítol que anava sobre l'Alto Biobío, que és una comuna de Xile,
sí,
i allà parlaven de la construcció de la central hidroelèctrica Ralco, que es va construir a càrrec d'Enel, que és una empresa filial d'Endesa. I justament el nom de Ralco es refereix en Pehuenche, que és un grup dins l'ètnia Mapuche, significa plat d'aigua, i és el nom que va donar Endesa a la represa hidroelèctrica que es va construir a les proximitats de les comunitats Keupuka Ralco i Ralco Lepoy, al curs superior del riu Biobío.
Uh-huh.
Llavors, això ho explico perquè les obres que van començar l'any 97, és a dir, és un conflicte que és molt antic,
bon,
no és un conflicte
ves?
Recent, que
sí,
n'hi ha de
sí,
recents,
sí, sí,
però aquest és antic. I als 2000 ja es va començar a desviar l'aigua del riu Biobío i és en aquest moment quan la població Pehuenche comença a qüestionar aquest megaprojecte per les seves afectacions ecològiques, perquè al final és alterar un ecosistema, estàs rencabint el cabal d'un riu i creant una presa, però no només per això, sinó també perquè al final la presa es va crear allà on hi vivia gent.
Home.
I la polèmica, diguéssim, major que hi va haver va ser que en les negociacions a la població Pehuenche va demanar que si els reubicàvem, diguéssim, havien de reubicar també el seu cementiri. cosa que no es va fer. És a dir, es van passar pel forro aquest acord al que havien d'arribar i es va redirigir quasi d'estrangis.
I disculpa, però i què va passar amb el cementiri? Es va desfer, es va matxacar.
Sí, diguéssim que...
Va desaparèixer.
Ha desaparegut sota l'aigua, sí, com si fos una Atlàntida.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, sí.
És molt... és un fet que demostra la poca sensibilitat, la poca... Bueno, que ja ho sabem, no? Uh-huh. La poca ànima d'aquestes empreses davant el negoci els importa tot. Res, pràcticament.
Sí, 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 sí. És una qüestió d'insensibilitat una mica.
Absoluta.
Entre aquestes persones, Pehuenche, de Ralco, es trobava Nicolasa Quintremant Calpan, que va ser una líder indígena que va estar lluitant doncs, contra Endesa durant molts anys i justament, tot i que aquesta construcció es va acabar el 2003, se la van trobar morta la Nicolasa el 2013, o sigui, molts anys després, perquè al final és una lluita que continuava activa, tot i que la presa ja estigués feta. I és un cas molt conegut.
Però això a quines circumstàncies? Allò feia sospitar...
Sí, era molt sospitós perquè la van trobar ofegada, morta, a la presa mateix.
Déu-n'hi-do.
De Ralco.
Déu-n'hi-do.
Sí, és un cas...
Estem parlant d'actes molt forts.
Sí, són actes molt forts i dels quals a vegades es parla poc. Justament aquesta persona que m'ha fet portar aquesta secció és el Xavi, que és un ara mateix està treballant en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural de Xile, està a Santiago, la seva seu, i ell m'explicava que aquesta zona, la zona de l'Alto Biobío, on es troba la presa de Ralco, es troba en un moment estrany, i em deia el següent.
Es muy difícil definir la situación actual de Ralco, ya que yo actualmente no vivo ahí. Sin embargo, yo tenía pensado viajar este fin de semana y con lo que me he encontrado cuando he ido a revisar las noticias es que se está dando una escalada del conflicto que se está manifestando en el aumento de incendios provocados en esta región. Una región que no tenemos que olvidar que está siendo habitada por mapuches pehuenches que históricamente siempre han tenido la fama de ser un colectivo bastante pacífico y que sin embargo vemos cómo en esta región se está dando una convergencia en lo que respecta a las dinámicas de conflicto con otras regiones del sur de Chile donde la violencia es más evidente.
Déu-n'hi-do.
Sí, clar, això al final és una informació que m'arriba d'una via més informal, que és aquest company meu que està treballant al Centre Latinoamericà, però certament també hi ha una evidència més que fonamentada dels casos de violació de drets humans a Llatinoamèrica i per part, pues, bueno, no direct, diguéssim que no es veu, no? Però hi ha transnacionals que estan al darrere d'aquestes qüestions. I, de fet, hi ha un llibre que es diu Quién mató a Berta Cáceres, que l'ha escrit Nina Lacani, una periodista, i es va publicar, si no m'equivoco, amb l'editorial Icària. Van fer la presentació fa molt poquet aquí a la Model del llibre, i és un llibre que justament està parlant de com es va fraguar, diguéssim, l'assassinat de la Berta Cáceres i quins són els poders que hi ha al darrere del seu assassinat.
Com és el nom del llibre?
¿Quién mató a Berta Cáceres?
¿Quién mató a Berta Cáceres?
Sí.
Déu-n'hi-do. Ecologisme i sense escrúpols, eh? O sigui, negoci sense escrúpols i de manera realment impactant tot el que ens estàs explicant. Tu ens deies abans, no és una cosa que es comenti molt, que es diga molt i menys als mitjans, però com a mínim tu ho estàs dient aquí, a Ràdio Estel, i això m'agrada realment.
Sí, penso que és un tema del que s'ha de parlar i bueno... Seguirem parlant-ne.
Seguirem parlant-ne, però avui ens has colpit amb tota aquesta història que cal denunciar, cal reivindicar, cal tenir present, perquè hi ha molts poders que no tenen escrúpols per fer negoci. No només van en contra de la Mare Terra, sinó moltes vegades també en contra de l'ésser humà, directament. Mm-hmm. Maria Marcet, moltes gràcies per la teva visita. Ens trobem d'aquí 15 dies i cuida't molt.
Igualment.
Vinga, pausa i la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maen t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Generar un gran impacto mediático y por tanto también un gran impacto emocional, pero que a veces se queda en el morbo.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
És el moment, el temps, l'espai en què posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària, d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa, entregadíssima, els amics de les Càritas diocesanes, clarament de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Salutacions pels qui ens escolteu en el directe, també pels que ens busqueu en format podcast, i una salutació per ell, ànima mater de la veu de Càritas, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, i moltes tornat. Gràcies. Home. Això mateix, moltes gràcies a tu pel servei que has fet cobrint el programa Sense Distància, migdia i vespre.
Ha estat un plaer.
Tres dies, gràcies.
Hem cuidat el teu corralito, la teva casa.
És
de tots, però una mica més teu que de la resta.
Igual que Camins Esteu.
Exacte. Bueno, no, i també és una mica de tothom. Bueno, va, deixem-los targets, que ens posem vermells.
Cap problema, cap problema.
Amb el lema Som el que donem, som amor, avui s'ha donat el tret de sortida de la campanya de Corpus de Càritas.
Des de Càritas es vol posar en valor l'amor pels altres com a proposta de vida, una invitació a la societat perquè construeixi els projectes personals i col·lectius de vida des d'un amor concret i social, compromès amb allò que més importa, que són les persones més vulnerables.
I tant que sí. A més, des de Càritas consideren que l'amor per als altres és el nostre compromís, el seu compromís i el de tothom. Vol dir cuidar els fràgils de les nostres famílies, de la nostra societat i també del nostre poble, Ignasi.
Sí, així és. Amb l'aportació que cadascú pugui fer, es cobrirà l'alimentació d'una família durant una setmana, s'oferirà atenció a una família monoparental durant un mes i s'allotjarà una persona en risc d'exclusió social en un pis compartit durant dos mesos. Més informació sobre la campanya de Corpus de Càritas Catalunya al web caritascatalunya.cat. Ben fàcil.
Exactament. I encara amb la mirada posada en el Corpus, us expliquem que sota el lema de l'adoració al compromís, els bisbes de la Subcomissió Episcopal d'Acció Caritativa i Social de la Conferència Episcopal Espanyola han fet públic el missatge per a la festivitat justament del Corpus Christi, el Dia de la Caritat.
En aquest missatge, en aquest cas d'àmbit eclesial espanyol, els prelats inviten tothom a ser sembradors de llavors de bé, de justícia i de caritat per un món més humà, just i pacífic, alhora que feliciten Càritas Espanyola pel seu 75è aniversari.
Déu-n'hi-do, 75 anys. Fent el bé. 75 anys, fent
I
el
tant,
bé.
I això és un tresor.
I encara més coses. Xifres que parlen, i és que Càritas atén el 12% més de persones que abans de la pandèmia.
Càritas Diocesana de Girona, en aquest cas, ha atès gairebé 30.000 persones el 2021, segons les dades de la memòria presentada dimarts, dia 31, a la seu de l'entitat a Girona. Aquesta xifra representa un lleuger descens global en relació amb el repunt que hi va haver el 2020 en plena crisi sanitària, quan l'entitat va atendre gairebé 30.000 persones, però se situa un 12% per damunt de l'atenció abans de la pandèmia. A banda de les persones ateses directament, fins a gairebé 61.600 s'han beneficiat d'alguns dels 37 projectes que Càritas desenvolupa arreu de la diòcesi de Girona.
Pel que fa a la cobertura de necessitats bàsiques, que inclou els centres de distribució d'aliments, l'increment d'atenció respecte d'abans de la pandèmia se situa en un 20%, i els serveis d'acollida i acompanyament integral, la porta d'entrada a l'entitat, incrementen fins a un 30% les xifres d'atenció, també respecte al 2019.
El nombre de dones ateses creix un 5%, cosa que provoca que la pobresa tingui cada vegada més rostre de dona. Una de cada tres persones ateses té menys de 35 anys, a més, és a dir, que augmenta l'impacte de la pobresa en els més joves. Les famílies monoparentals creixen d'un 7,7% i ja se situen en el 15% del total.
Sí.
I una de cada tres persones no tenen estudis, alhora que gairebé un 58% es troben a l'atur.
Doncs aquí queden aquestes xifres colpidores. I coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, recordem que va ser el passat 5 de juny, la xarxa d'entitats socials de l'Església Catòlica, Enllaça't per la Justícia, ha presentat un programa de treball compartit per impulsar la cura del planeta, la cura de les persones i la cura personal.
Sí, així és. Tant el treball realitzat per la xarxa Enllaça't per la Justícia com el que es proposa a partir d'aquesta nova etapa que comença amb la cuidadania integral, així es diu, un joc de paraules, contribueix, exacte, sí. Contribueix a l'objectiu del decenni 2021-2030 de Nacions Unides sobre restauració dels ecosistemes promogut en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, com has dit, Rafa, titulat Prevenir, aturar i revertir la degradació dels ecosistemes del món. Ara s'ha anunciat una nova etapa en què des d'aquest 2022 la tasca d'Enllaçat per la Justícia amb la base de la Laudato Si es veurà complementada amb el contingut de l'última encíclica del Papa Francesc, Fratelli Tutti, i ajudar així a construir una fraternitat implicada en la cura de la casa comuna i restablir les connexions que faciliten la vida en ella.
I us informem, finalment, de l'acte de reconeixement als voluntaris del projecte d'acompanyament educatiu de Càritas Diocesana d'Urgell.
Aquest projecte forma part del Pla Educatiu d'Entorn de la Seu d'Urgell. Una quarantena d'alumnes de 6 centres educatius de la Seu s'han beneficiat del projecte d'acompanyament educatiu dut a terme per persones voluntàries. Aquest projecte contempla l'acompanyament tant a alumnes d'educació primària, els voluntaris, per exemple, es desplacen a l'escola per realitzar l'activitat, sí, com a alumnes d'educació secundària. L'activitat es fa, en aquest cas, al Centre Sant Tot de Càritas Urgell.
Doncs fins aquí les notícies, de seguida l'entrevista. Volem parlar avui del servei d'acollida per a persones temporeres en el qual Càritas Diocesana de Lleida ha participat per tercer any consecutiu a la parròquia de Sant Ignasi de la capital del Segrià. Ignasi. Justament, Ignasi. Sí. En què consisteix aquesta activitat?
Doncs mira, consisteix senzillament a la parròquia del meu patró Ignasi de Loyola, sí, a obrir les portes d'aquesta església per acollir les persones que arribin a la ciutat per treballar la campanya de recollida de fruita. El projecte és resultat de la col·laboració entre quatre entitats lleidatanes, que són la mateixa Càritas, la Fundació Arrel Sant Ignasi, Creu Roja i Fundació Jericó, tot també amb la participació de la plataforma Fruita amb Justícia Social. El servei ofereix, a més de la pernoctació, la possibilitat de disposar de tots els àpats i espais de consigna i dutxes a les persones que s'hi acabin allotjant. Compta amb 11 places d'acollida. Aquesta iniciativa és una resposta d'emergència que finalitzarà quan es posin en marxa els mecanismes d'acollida que estan previstos des de l'Ajuntament de Lleida per a aquestes persones, amb l'obertura del recinte del pavelló de Fira de Lleida. Personal tècnic i voluntariat de les diverses entitats fan possible garantir la cobertura dels drets bàsics d'aquestes persones, tot i estar lluny de la resposta consensuada i integral que les entitats reclamen des de fa anys. Per oferir participació es pot enviar un missatge de WhatsApp al número 608-844-978 o bé un correu electrònic a l'adreça voluntariat@arrelsantignasi.cat.
En parlem ara uns minuts amb Jordi Guerrero. Ell és educador del programa de Temporers i Assentaments de Càritas Diocesana de Lleida. Jordi, bona vesprada.
Hola, bones tardes. Bones tardes.
Hola, què
tal? Hola, benvingut.
Gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a Ràdio Estel, a la veu de Càritas. Jordi, en què consisteix exactament el servei d'acollida de persones temporeres a la parròquia de Sant Ignasi de Loyola, a Lleida?
Pues mira, és un servei, és un petit servei, val, per donar resposta a aquelles persones temporeres que venen a buscar feina aquí a la ciutat de Lleida i que venen abans de que el recurs que dona l'Ajuntament, que és a 1 de juny, pues venen aquí i no troben un lloc per viure, ja, perquè tenim una dificultat gran d'habitatge aquí a Lleida. Llavors, se troben que venen a buscar feina i que pues tenen que dormir o pel carrer, o en bancs, etcètera, etcètera.
Sí, sí. Clar, arriben una mica a l'aventura, no?
Sí, sí, sí. No estem parlant de gent sense documentació, o sigui, estem parlant de gent treballadora. Llavors, el que nosaltres oferim, ja t'he dit, que és un petit espai per a aquestes persones que abans d'obrir el recurs pues, puguin ser acollides i puguin buscar feina de forma bé.
De forma més estable i més reglada, per entendre'ns. Quin paper té en tot això Càritas Diocesana de Lleida?
Pues nosaltres juguem un paper bàsic, val? Nosaltres, juntament amb Arrels Sant Ignasi, vam originar aquesta idea, va sorgir fa 3 anys, la vam elaborar, i a partir d'aquí nosaltres participem pues, en tema de material, en tema de roba, val, com tovalloles, etc. També oferim personal tècnic, la figura de l'educador i el mediador intercultural, que per nosaltres és també una figura important, i també el tema logístic, per si falta voluntariat, per si falta personal, pues una mica també col·laborar amb totes aquestes coses.
Molt bé. Jordi, quants anys fa que es du a terme aquesta iniciativa?
Pues aquest any ha estat el tercer. Aquest any ha estat el tercer any que es du a terme.
Molt bé, molt bé. I quins objectius teniu? Bueno, evidentment, ajudar a tota aquesta gent, aquest és l'objectiu principal.
Sí, el recurs no està pensat, o sigui, no està pensat com un recurs per donar sortida a totes les persones que venen a la ciutat de Lleida, totes les persones temporeres, que venen a la ciutat de Lleida en busca de feina. És un recurs també, diguéssim, de reclam, vale, de denúncia cap a l'Ajuntament, per demostrar, pues, que abans de que ells obrin el seu recurs, pues, hi ha gent pels nostres carrers, vale, que estan en condicions no dignes, i llavors nosaltres, a part de poder oferir el lloc a 11 persones, pues, també una mica de denúncia i d'aflorar aquesta problemàtica que tenim al municipi de Lleida i que les entitats, la societat en general, sigui més conscient.
Doncs avui amb Jordi Guerrero, educador del programa de temporers i assentaments de Càritas Diocesana de Lleida, seguim parlant. I m'agradaria que ens digués, si més o menys ho sap, quantes persones han fet ús enguany d'aquest espai.
Sí, aquest any han participat 15 persones.
15,
no? Total, sí, molt bé. 15, sí.
Molt bé.
Tenint en compte que funciona des de fa 10 dies o una mica més, és interessant.
Sí, 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 sí. Es va obrir a mitjans de maig i és per donar solució dues setmanes. Són dues setmanes i en uns... dos setmanes de mateix 15 persones.
Molt bé. Jordi, les gelades d'inici de primavera estan tenint repercussió en l'arribada d'aquestes persones, també?
Sí, molt, molt, molt. Nosaltres aquest any hem vist ja al municipi de Lleida, o sigui, ja mitjans de maig, quan nosaltres anys anteriors vam obrir aquest recurs, vam tenir una demanda, una alta demanda, i també nosaltres fem un treball de carrer per veure com està la gent que venen al nostre territori. Aquest any la demanda ha sigut més baixa. No vol dir que no hi ha hagut, però més baixa. I tampoc no hem vist tantes persones al carrer. De la nostra visió, que també treballem en tema de temporers a municipis com Alcarràs i Vilanova de la Barca, també hem vist que sí que cap a començaments de maig hi havia una afluència de gent gran, de temporers, però segons ha anat passant els dies, veient que no hi havia feina perquè realment no hi ha hagut contractació i no hi havia sortida laboral, han marxat i ara mateix ens trobem que no hi ha una gran presència de persones temporeres per allí a les nostres acollides.
En definitiva, i en altres paraules, aquests extrems, aquesta meteorologia tan estranya que tenim, no? Aquests extrems, fa poques setmanes feia molt de fred, ara fa una calor massa precoç, no?
Quan
encara no hem arribat a l'estiu.
Terrible.
Les entitats, parleu, Jordi, en qualsevol cas, de solució d'emergència a l'espera d'una resposta consensuada i integral. Creieu que arribarà aviat aquest necessari suport de les administracions, i qui hauria de liderar aquesta resposta consensuada integral?
A veure, per nosaltres és una mica utopia. Això no vol dir que treballem en aquesta línia. Ja n'hi portem molts anys. Clar, això no és una cosa d'aquest any. N'hi portem molts anys sempre treballant amb l'administració, amb les diferents administracions, per fer això, no? Per tenir una resposta consensuada integral per les persones temporeres que donen al nostre territori. Creiem que arribarà aviat? No. Nosaltres encara treballarem per aquesta línia i denunciarem tot el possible, però no creiem que sigui immediato. Qui l'hauria de liderar? Pues l'administració de cada municipi. Per exemple, aquí a Lleida hauria de ser l'Ajuntament de Lleida, però les problemàtiques dels diferents municipis, pues, tindrien que estar liderats pels propis ajuntaments, amb ajut, suposo, de la Generalitat i de les administracions competents.
Clar, perquè això no és només Lleida ciutat.
No.
Els camps es troben en diferents municipis, alguns també a Lleida, però també en altres. Sí.
En tot cas, esperem que aviat, ja veig que no ets molt optimista, però com a mínim les esperances...
No les perdem.
M'agradaria, però...
Clar.
I sobretot que Càritas segueix treballant, estigui com estigui la situació, això és el més important,
això sí,
sense polèmica.
De fet, Càritas Diocesana de Lleida tracta durant tot l'any amb persones que viuen en condicions, doncs, infrahumanes en aquests assentaments permanents. Quina és la vostra tasca en general en aquests espais, Jordi?
Pues nosaltres el tema de temporers el veiem com a temporada, però després molta gent dels temporers es queden als municipis, es queden a les nostres terres, i llavors continuem vivint amb els assentaments. és la seva casa. Sí. Llavors, nosaltres fem un treball durant tot l'any i el que fem és acompanyem amb aquestes persones, fem un seguiment i intentem treballar de forma integral tot el tema pues, de cobrir necessitats bàsiques, com menjar mantes, medicaments, etcètera, etcètera. Després també sanitari, acompanyament sanitari. Els atenem a les nostres parròquies pues, parlant amb ells i valorant la seva situació. I després tenim un programa que es diu Habitatges Solidaris, en el qual tenen cabuda algunes d'aquestes persones i fem pues, això, un treball integral de que puguin sortir de l'assentament, entrin als nostres habitatges i se puguin un altre cop incorporar una vida normalitzada.
Doncs sort de persones com vosaltres, identitats com Càritas, que, bueno, que posen el focus i que solucionen una mica la papereta davant tantes vegades la inoperància, no?, de les entitats oficials i del govern i de les i dels, com es diu, dels ajuntaments, etc.
Sí,
doncs, Jordi Guerrero és educador del programa de temporers i assentaments de Càritas Diocesana de Lleida, ens ha atès en aquesta veu de Càritas per explicar-nos tota la seva tasca. Gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, una abraçada.
Bona tarda.
I abans d'acabar, encara tenim uns apunts per l'agenda. Què ens explica, Ignasi?
Doncs mira, per exemple, que aquest dimecres i aquest dijous, dies 15 i 16 de juny, se celebrarà el 7è Congrés del Tercer Sector Social, organitzat per la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i serà el petit palau del Palau de la Música Catalana, a Barcelona. Sota el lema El repte de la reconstrucció social, el Congrés suposarà el retrobament de les entitats i oferirà un espai de reflexió sobre com s'està abordant la recuperació social en aquest moment de postpandèmia.
Hi ha alguna cita més?
Doncs sí, també aquest dijous a les 10 del matí a la seu de Càritas Diocesana de Tarragona es farà la roda de premsa de presentació de la memòria 2021 de Càritas Diocesana de Tarragona. Això serà aquest dijous, dia 16, i el mateix dia, a les 10 del matí, tindrà lloc la roda de premsa, en aquest cas, de Càritas Diocesana de Barcelona, la sala mossèn Ventosa de Càritas Diocesana, també per presentar la memòria 2021 de Càritas Barcelona. Tot això és perquè estem a la setmana del Corpus, dia de la caritat, molt
important.
Intervindran Miriam Feu, cap d'Anàlisi Social i Incidència de Càritas Barcelona, Salvador Busquets, director de l'entitat diocesana, i el cardenal Joan Josep Omellar, arquebisbe de Barcelona i president de Càritas Diocesana de Barcelona.
Doncs quedeu avisats. Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca tan important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa. Fins la propera.
I fins aquí aquesta nova edició de la Veu de Càritas. La propera, ben aviat, tornarem. Serà d'aquí 7 dies. Maria José Mendoza, bona vesprada de
nou. Bona vesprada, Rafa, de nou.
La nostra pregunta tuitera fa referència una mica al nostre debat infinit entre tu i jo en aquest programa sobre el calor.
El calor, sí. I he de dir una altra vegada que una cosa és la calor i l'altra l'estiu. Vinga, la pregunta d'avui era, teniu algun remei infal·lible contra la calor?
I caig la parròquia.
Amb el 18% l'aire condicionat, l'altre 18% hivernar fins a l'hivern, amb el 27% dutxes fredes i llargues...
Que no s'ha de fer.
No s'ha de fer. Millor tèbia.
Vale.
I amb el 36% la guanyadora...
Vinga.
Mudar-me a Alaska.
La gent
no sap quina temperatura hi ha a Alaska a l'hivern.
Doncs
o sigui...
quan es mudin a Alaska, si van aquí a l'aeroport del Prat, es trobaran a Sílvia Muñoz, que ha fet vida allà tot el dia. Moltes gràcies, Maria José Mendoza. Continuarem debatint, i m'has d'aclarar aquest concepte. Una cosa és la calor i una altra cosa és l'estiu.
Exactament.
No acabo d'entendre-ho massa, però ja m'ho explicaràs. A punt d'arribar a les 9 de la nit amb Capítol, amb samarreta Imperio de Camins, la nostra arrencada de setmana amb Pau Massip a la producció, un ben tornat i eufòric Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa de la casa i col·laborador insaciable. Maria José Mendoza, la nostra paladín de la calor a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de soia, el muntatge musical. A la sala de màquines de la informació, Carla i Pere. Pere i Carla, que ara mateix us fan un butlletí perquè sapigueu tots els detalls de tot. Pel qui s'escolteu en la repetició de les 6 del matí, una salutació especial. Abrigueu-vos. No, que és broma. I pels que ens escolteu en directe, gràcies per escoltar-nos en l'inici de setmana. Marxem, però demà ens espera un nou capítol. O tornarem a fer? Què farem, Maria José?
Farem camins. Visca l'estiu i seguiu-nos. Camins Estel.
Ai, quin gust fer ràdio.
Més minuts per Mary Jou.
#20 minuts Mary Jou. Cuideu-vos. Bona nit.